Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Avui parlem de formació. Carme Pérez, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia a
tothom. La Carme, que no és el primer cop que ens visita.
No, no és el primer cop, no.
I diguem-ne que de les tres convidades d'avui és en aquest sentit la que més ens pot acostar, no sé si dir que a l'experiència de l'assessoria lliure en matèria de formació, per dir-ho així.
Sí, com a assessoria a nivell d'empreses, perquè en l'àmbit dels recursos humans es toquen diferents àmbits, com són la selecció, òbviament, recursos humans tothom ho associa d'entrada així a selecció, però també els temes de formació, organització d'empresa, etc, etc.
La Carme, que és d'aquelles persones que amb anys i hores de vol, ens deia que no n'hi ha prou amb els coneixements, ni n'hi ha prou amb la professionalitat, ni n'hi ha prou amb el currículum, sinó que fa falta alguna cosa més.
Quina memòria tens, eh?
És que...
Quina memòria tens,
a mi
m'ha vingut fa bastant temps d'això.
Fa bastant temps, m'ha vingut al cap arran precisament de... Em sembla que fa dos dies que La Vanguardia va entrevistar la contraportada, no recordo ara qui, però amb un titular d'aquells molt cridaner, que deia, literalment l'entrevistat, que una mala persona no pot ser un bon professional.
Era un filòsof,
oi que sí?
Àngela Maria, sí senyor.
Àngela Maria, hi estàs d'acord? Hi estàs d'acord. Saludem a l'Àgueda Capafons. Àgueda, bon dia, bona hora.
Bon dia.
L'Àgueda és de NEMI.
NEMI.
Què és NEMI?
NEMI és una assessoria especialitzada en comerç internacional. Aleshores, nosaltres tenim tres branques dins de l'empresa. Una és l'assessorament empresarial, l'altra és la formació, especialitzada també en comerç internacional, i l'altra és la franquícia.
Entesos. Vas arribar a NEMI o l'empresa té molt de temps?
No, l'empresa té 3 anys, no arriba a 3 anys, i està formada per 6 socis que venim tots del món empresarial.
Entesos. És a dir, cadascun de vosaltres, no en la mateixa empresa, sinó veniu d'empreses diferents?
No, en empreses diferents, tots especialistes en comerç internacional, i jo suposo que va ser per la crisi, per l'edat, que ja estàs cansat de rodar pel món. No, en sèrio, eh?
Em dirien les normes del protocol, dirien, home, no ho preguntis, però portes anys en el món.
Porto uns 30 anys, això et pot fer la idea de l'edat
doncs
que tinc.
Doncs ja està, eh? Una forma molt eufemística de dir l'edat sense dir-la. La Carme també deia em porta moltes hores de vol, i és important també assenyalar això, eh? Hi ha un moment de la vida en què...
En què s'ha de ser feliç.
Caram, quina frase, eh?
És que això lliga amb el que...
Amb el que acabem de dir, eh?
Exacte,
hi ha un moment de la vida en què s'ha de ser feliç.
Bueno, tota la vida s'ha de ser feliç.
Gràcies pel matís.
Però, no,
però especialment...
Hi ha una edat en què te'n dones compte que estàs fent el ximplet si no ho ets.
Exactament. Exactament. Quan ets jove tens tota l'energia del món i sembla que necessitis menjar-te el món sense adonar-te'n que el món se't menja. Aleshores, quan arriba una certa edat, dius, calma.
En què el món t'ha menjat molta energia.
Sí, dius, calma.
Que calma.
Jo volia
afegir, de totes maneres, diem ser feliç, però què és la felicitat?
Ui, això
no,
és molt...
Menjar-se el món. Per una nena jove de 21-22 anys que acaba de començar amb el món de l'educació, que treballa des de les 8 de la matí a les 8 de la nit, això és felicitat, perquè està complint la seva responsabilitat. No? So, depenent de l'estage de la meva vida, i jo porto 20 anys a l'educació, o sigui que no sóc una nena jove, però tothom tenim, no?, una meta i... I I'm sorry about my Catalan.
No passa res. Acaben d'escoltar la Natalie French. És Natalie.
Sí, correcte. Així?
Ella ve de Richmond.
Correcte.
L'escola que està, perquè tots vostès ens entenguin, tots aquells que han anat a Vilanova molt, molt sovint, la que està al costat del Sumco a l'entrada a Vilanova.
Correcte, a Sant Pere de Ribes.
A Sant Pere de Ribes. A la Vilanoveta, les Roquetes.
Sí.
El projecte de Richmond neix fa poquet, no, Natalie?
Fa 2 anys i mig.
Fa 2 anys i mig.
Correcte.
Això és una escola privada?
Sí, una escola privada anglesa amb un projecte educatiu que no se'ls ha volgut aconseguir la del bilingüisme o el trilingüisme, en aquest cas dels nens, sinó que forma la persona integralment. Llavors fem una formació de valors i el nostre objectiu és un ciutadà responsable. Llavors, per aconseguir això, ens centrem en 5 valors, l'excel·lència, la innovació, la resistència, la responsabilitat i el respecte. I treballem amb aquest eix educatiu des de P3.
Ara me n'aturo en un d'aquests, perquè... La he sentit resistència?
Resistència, absolutament.
Què tal això de resistència?
És que no sé en quin sentit pots dir resistència.
Resiliència.
No sé,
resiliència.
Resiliència.
És que no és el mateix.
Que no? Jo pensava, dic, deu voler dir resiliència.
Sí, sí, sí.
Que la resiliència és aquella capacitat de... superar els obstacles amb actitud positiva.
Exacte, superimportant.
D'acord. Home, resistència també se n'ha de tenir per suportar certes coses.
Sí, però en algun moment poden ser inclús antagònics.
Antagònics, un de l'altre. Per tant, el projecte començava, òbviament, a partir d'aquest projecte educatiu, però, esclar, hem de suposar que muntar una escola no deu ser quelcom excessivament senzill, ni des del punt de vista de la tramitació, ni des del punt de vista, òbviament, de o sigui, una escola privada, del manteniment de l'escola per se, no?
Correcte.
Com ha anat aquest procés, Natalie?
Ha estat ben difícil.
Sí?
Número un, per la resistència de moltes famílies a un tipus d'aquest projecte. La gent a Catalunya o a Espanya està acostumada a un altre tipus d'escola, on està tancada les famílies, un deixa el nen a les 9 i el torna a recollir a les 4.
Sí.
Llavors, des de l'escola treballem... Bueno, el treball és un col·laboratiu amb les famílies. Què implica? Doncs que cada dia has de llegir l'agenda, a la nit has de fer una miqueta de lectura, perquè la comunicació amb els nens és extremadament important. I això, doncs, és difícil per als pares que treballen tantíssimes hores i quan arriben els nens, potser estan cansats i... Llavors, el projecte educatiu ens ha costat una miqueta més, no? Implantar, no? La lectura diària, el seguiment del fill des de casa.
És a dir, implantar unes metodologies, unes inèrcies del dia a dia, per dir-ho d'alguna manera, que no tenien massa a veure amb les inèrcies de molts pares que en el seu dia a dia deixen els nens a l'escola i els van a recollir.
Correcte.
D'acord. Aquesta és una metodologia semblant al que s'aplica a les escoles angleses?
Correcte.
Correcte.
Angleses, finlandeses... Sí.
I hem de suposar que als pares els agrada molt aquesta metodologia.
Correcte.
Però els costa més participar d'aquesta metodologia?
Sí. Els 150 alumnes que en aquest moment tenim, un 65% ara són catalans, gent de la zona, i l'altre percentatge és de gent estrangera, alemanys, anglesos, britànics, finlandesos, holandesos... que realment els hi és molt més fàcil, no? La implantació d'aquest tipus de programa educatiu.
Aquests nens aprenen en què? En català, castellà, anglès?
Totalment en anglès.
Totalment en anglès?
Sí, fem 3 hores de català a la setmana perquè pensem que aquests nens venen, la majoria de la zona, i han d'aprendre la seva llengua, és superimportant adquirir el trilingüisme, i fem 3 hores de castellà a la setmana també perquè puguin parlar...
És a dir, feu 3 hores de català, 3 hores de castellà i
tot
la resta...
Tot en anglès. I després introduïm a P5 el francès.
El francès, que estava, que estava perdut en aquell...
Que estava totalment perdut.
Que nosaltres realment... som de la generació que vam començar amb el francès, quan el francès era, vaja...
El francès és extremadament fàcil quan un ha après el català.
Sí.
Llavors, sí. Com a quarta llengua vam decidir que un nen que ja no és el millor anglès, que li està costant una miqueta amb un començament i que després el projecte fa que realment s'acosti al bilingüisme, quan afegim el francès és fàcil. No, és moltíssim vocabulari. Table, taula, tablo.
D'acord.
No?
No sé si fa de bon preguntar o de mal preguntar. Què val la matrícula d'un nen?
La matrícula d'un nen són 1.500 euros. Això,
tot el curs?
No, és un cop a l'entrada de l'alumne a l'escola.
D'acord.
I després, a mensualitat, en aquest moment estem fent una oferta que són 550 euros mensuals.
Mensuals.
Aquesta oferta acaba l'1 de maig.
Llavors... M'aturo aquí.
Sí.
Els pares que paguen, fan aquesta inversió, deuen tenir una expectativa, diria que molt alta... dels resultats acadèmics que pugui tenir el seu fill o la seva filla, no?
N'hi ha de tot.
Sí?
N'hi ha, això de que hem parlat de ser feliç, n'hi ha molts pares que a P3 venen i sempre dic el mateix als pares amb nens molt petits, que és el primer fill, que és la felicitat, perquè em diuen que porten el nen perquè sigui feliç, perquè és un concepte d'educació nou, on hi ha un treball de projecte, on el nen no té llibre, s'asseu a la taula i vinga 8 hores, sinó que treballem molt col·lectivament amb equips de 5-6 nens. Per exemple, a la classe d'anglès, de matemàtiques, no treballem amb 24, treballem amb 12. Llavors, ells pensen que vindre al centre serà una cosa molt més light, Això és una part del públic. Aquest públic, de començament ja els hi diem, ser feliç no és fer el que vulguis en qualsevol moment, sinó que si fas el que has de fer en tot moment, sentiràs com a nen el growth mindset, no? Ara, no sé si està molt de moda aquí, però a Anglaterra està molt de moda, miro perquè no me'n recordo com es diu en català, el desenvolupament...
Què, integral?
No.
No.
Growth mindset is el desenvolupament progressiu, no fixa. Llavors, és una cultura, no, de treball que comencem a P3, on en comptes d'un nen, quan està fent les sumes i les restes, dir-li, que bo que ets increïble, és superllest, perquè se li donen bé les mates, o diem això al nen, diem-hi, no, uau, has practicat i mira que bé te se'n donen les mates, perquè has estat practicant. Llavors, aquesta cultura de l'esforç i la cultura de si ens ho creiem, si practiquem i posem esforç, assolirem el que volem. Llavors, aquesta és una miqueta la filosofia, no?, de la felicitat a l'escola.
El perfil dels pares, ara no sé si apel·lo al tòpic, és la d'unes famílies benestants, professions liberals...
Professions liberals, la majoria, gent treballant a ajuntaments també, al sector públic, però sí, la majoria professions liberals, advocats, jutges, sí.
Per això parlava de les expectatives que puguin tenir ells. Més enllà de la felicitat, perquè hem de suposar que qualsevol pare de família que vagi a qualsevol escola pública o privada, diguem-ne, aquest és el sentit de la felicitat i dels valors, que va més enllà de, diguem-ne, de la inversió que es pugui fer en educació, educar en valors es pot educar encara que no tinguis una pela per portar-ho a
l'escola. Les expectatives de futur...
Això em refereixo.
Que el seu fill, quan surti de l'escola, pugui accedir a qualsevol sistema universitari, tant a Espanya, Catalunya, com a Anglaterra, com a Estats Units, i que els pares no es centren en que sigui advocat o sigui metge, sinó que si vol ser xef, que es potenciï. I si vol ser mestre, que es potenciï. O sigui, potencial...
Que sigui simplement una persona preparada...
Correcte.
...per poder desenvolupar-se en allò que ell vulgui.
Exacte.
És un bon compromís aquest, Carme?
Oh, i tant. Però és que aquí ens tindríem que remetre, o sigui, avalo en part el que estava dient, per una raó, perquè aquí la cultura que hem tingut de transfons, vaig molt lluny, vaig en plan filosofia, la judeocristiana, val? Ha estat molt de... la felicitat és arribar a alguna cosa, no se sap el què, però
aconseguir algo, vols dir?
Aconseguir algo, val? O arribar a algo. És a dir, quan et casis, quan tinguis un fill, quan...
No sé... Tots aquells moments de la vida o processos vitals...
Exacte. I el que passa que la felicitat és el camí per arribar-hi. No és arribar-hi, és fer-ho cada dia.
Correcte.
Val? I realment, quan qualsevol cosa que facis, i això és, jo ho tinc molt vist i molt desenvolupat, dins del món també de l'empresa, val? Si fas les coses perquè vols, perquè tens ganes i amb entusiasme, tens èxit.
Aquesta és la cultura de l'escola.
Tens èxit, val?
Això s'aprèn en algun lloc?
Sí. I a més,
pregunto, eh?
Sí. No, estan dient que no, però jo et dic
Carol,
sí.
Dweck, sí. Carol Dweck, amb la cultura...
La Carme diu que sí, però no ho té tan clar precisament l'Àgueda, eh?
No, ho tinc tan
per
clar.
Què?
Perquè jo crec que el sistema educatiu que hi ha en aquests moments en el nostre, bueno, a Espanya,
sí,
ha perdut totalment la cultura de l'esforç. O sigui, des de que es va implantar la famosa EGB, amb el que tot era tan fàcil, i passar els cursos, bueno, jo ho recordo, que passar els cursos era un passeig. No feies res, o sigui, jo em dedicava, i t'ho dic per mi, a no fer res, i anava provant.
Ai, no recordo jo l'EGB tan fàcil, per bé.
Jo sí, aleshores, clar...
L'EGB era l'any 70-71, era l'EGB, la implantació de l'EGB.
Sí.
Que va durar, diguem-ne, uns 30 anys llargs,
sí,
fins que vam anar cavalcant sobre sistemes educatius canviants.
Sí, però on no es valora la cultura de l'esforç, es valora la cultura del resultat.
Coincidiu les tres?
Sí, això estic... Quan jo deia totalment. Que sí que es pot aprendre, però no vull dir que s'hagués d'aprendre a l'escola.
D'acord.
Que precisament per què anava... que aquesta tradició judeocristiana, que era de el sacrifici, tot és un sacrifici, la vida és un mar de làgrimes, i dius, escolta, pues no, pues no.
No conec aquesta cultura.
Jo tampoc. No,
però la Carme té raó, en aquest aspecte que els pares i els avis varen viure aquesta vida, diguem-ne, d'esforç continu.
Sí, sí, però a més d'esforç sense una recompensa vital, sinó que, mira, la vida és així, no? Sí, sí. I hem vingut aquí a patir, i dius, sí, doncs mira, em rebel·lo. Sí, sí. Es pot aprendre? Sí, sí. Perquè, a més, després, quan et dones compte de lo senzill que és ser feliç, dius, Déu meu, com no me n'he donat compte abans.
D'acord, però tornem al que deia l'Aida, això de la cultura de l'esforç.
Sí.
I això què passa, que ho hem mantingut fins avui?
Jo crec que en els nens els hi és relativament fàcil, dins del sistema educatiu, només que s'esforcin una mica...
Aconseguir resultats.
Aleshores, com que tots els nens hem d'aprovar, perquè els nens han d'aprovar i milloren adequadament, llavors, com que milloren adequadament i en tens prou per passar de curs,
perquè
t'has d'esforçar...
Bueno. Això amb el sistema espanyol o català,
no funciona. No, jo estic parlant aquí al del nostre país, i amb escoles públiques i concertades, O sigui, no em poso amb educació privada.
No té cap diferència entre la pública i la privada en aquest sentit.
Aleshores, dius, trobo que falta que el nen s'esforci, perquè realment a la vida ningú et regala res. Aleshores, quan van a la universitat, jo he parlat amb professors universitaris que et diuen, bueno, és que ens arriba la gent amb un nivell patètic. Penós, patètic.
I sense ganes de treballar.
Mira, us posaré un petit exemple.
Deu haver excepcions, eh?
Sí, sí, home, sí, sempre, sí. Sempre parlem.
No, però, ho dic per allò, per qui ens escolti i digui, ai. No. Deu haver excepcions, eh?
Sí, però un exemple d'aquest any passat. Jo dono classes en un màster de recursos humans i, lògicament, tota la gent que arriba doncs són joves que estan fent...
Una llicenciatura o una cosa?
No, ja l'han superat i ara estan fent el màster.
Ah, i ara?
Aleshores, aquí en el màster els alumnes avaluen els professors, val? Sempre. I aleshores, després de cada classe, poden donar, fan anònimament els seus comentaris.
Entesos.
Val? Doncs, resposta d'un alumne, aquest any, val? Perdó, l'any passat, va ser l'any passat. No m'ha motivat gens la teva classe. En el moment que aconsegueixis motivar-me, m'implicaré amb elles. És a dir, una persona teòricament formada t'està dient que tu, com a professor, l'has de motivar amb ell.
Una càrrega de profunditat,
Val? Quan realment et dius, si no, tu no tens automotivació per fer qualsevol cosa, difícilment aconseguiràs res. O sigui, estan esperant a dir, tu m'has de motivar. Però és que... Aquí és,
en el sentit, vols dir, Carme, d'una actitud passiva.
Exacte.
Que espera dels altres.
I si no ho aconsegueixo, és culpa teva.
D'acord.
És a dir, però és que això és després traslladar-ho a la feina. A mi no, a mi d'això ningú m'havia informat. A mi ningú m'ho havia dit.
No és la meva responsabilitat.
No és la meva responsabilitat. És a dir, és que es van repetint aquests paràmetres.
La Natalia riu.
Sí, riu. Perquè a l'empresa hi ha molt el famós de que jo reparteixo feines i responsabilitats, bueno, el que dèiem abans del lideratge, que estàvem parlant abans,
sí. No? Abans de començar, sí.
Que dius, el tema del lideratge, dius, un líder, un cap d'equip, un responsable d'un departament, ha d'assumir la seva responsabilitat. Pot repartir feines, però mai responsabilitats. La responsabilitat dels departaments és seva. Llavors hi ha molta gent que es dedica, en lloc de repartir feina, a repartir responsabilitat. Si les coses van bé, jo ho he fet bé. Si les coses van malament, ells ho han fet malament, no? I tot això també ve una mica...
De la mateixa font.
Del mateix refons. O sigui, tot ve igual. No som capaços, com a nens, o com a professors o com a pares, de fer que els nens assumeixin les seves responsabilitats.
És més, normalment els excusem.
Sí,
Quan diuen, per exemple, alguna cansat. Mentida o alguna cosa, era una brometa.
Però deu haver una forma de fer-ho, això, no?
Sí, clar.
És a dir, deu haver una forma d'aprenentatge en la responsabilitat.
Per exemple, formant valors. a la família, perquè això no es pot traslladar a l'escola.
Sí, des del meu punt de vista, es trasllada a l'escola. Però dic que... però l'escola té la responsabilitat, ara que estem treballant en un programa super... Estem treballant en un programa...
Però apuntat una qüestió molt important, la Carme, fins a quin punt els pares tenen la, va dir-ho, temptació.
Els pares
de,
no deixen...
de deixar la responsabilitat de determinar l'educació en els valors que deia la Carme a l'escola i més en allò, posaré la frase més tòpica del món i tendenciosa, com que jo pago la matrícula del nen, jo vull que surti d'aquí, vull que surti d'aquí com ha de sortir.
El nostre tipus d'escola literalment treballa els valors, no? Llavors el que te n'adones en el món de l'educació és que la família juga òbviament un paper molt important. Fins a quin punt un pare ha nascut pare? Cap. Quin pare té cursos de formació des de P3? Cap. Llavors, què està fent en aquest moment l'escola amb l'escola de, amb un professor d'escola d'IS, per poder ajudar els pares amb aquesta formació? Estem creant una masia, una aula de pares on pares i fills es reuneixen un cop cada mes per contrastar experiències i obtindre una formació perquè segueixin, no, el que es fa a l'escola. Això és molt important i tant, però cap pare neix pare. Llavors, o es formen, no tothom neix amb un innat sentit de la responsabilitat, de l'esforç, etc. Això és, un pare és com una persona, n'hi ha moltes...
Cap pare neix pare, però hem de suposar que a aquesta edat un cert sentit de la responsabilitat com a persona sí que el deu tenir.
Estem parlant de gent que va al treball amb 24, 25, 28... Que ens estem parlant de gent sense responsabilitat, amb una manca de cultura de l'esforç, aquesta gent també és mare i pare. Aquesta gent també pot, també va a l'escola. Llavors, no podem dir que tothom que té un fill de 3 anys, de 2 anys, de 1 any, de 10 anys, és una persona que després es coaren amb uns valors. Valors? Quins valors? Expliqueu-me. Però tenim uns valors universals, no? Sí. Tothom coneix aquests valors universals?
Però jo et dic una cosa, jo crec que els valors bàsicament s'han d'aprendre a casa. I aleshores l'escola que tu tries pels teus fills, en la mesura de les teves possibilitats,
han de ser coherents amb aquests valors.
Han de ser coherents amb els teus valors de
Deuria
casa.
Ser.
Però jo crec que l'educació, o sigui, una cosa són els coneixements, però l'educació ha de ser a casa.
L'educació
ha de ser
a l'àmbit
familiar.
Quants cops, quan has anat a recollir el teu fill al col·le, t'has trobat una mare extremadament coherent, responsable, etcètera, que aparca el seu cotxe on no deu, deixant parat a un pobre senyor que està anant a treballar? Llavors, sí. Hauria de ser, però la realitat
així,
no és aquesta.
Així
la realitat no és aquesta, i és gent coherent, responsable, no íntegra. No? Qui avalua tot això? Llavors, què fa l'escola? L'escola diu, no, som una escola de valors i el que volem és gent que ens suports, que no es diu suports, que recolza el nostre projecte, però que al mateix temps té uns professionals des de dintre, una psicopedagoga, una mestra que està formada amb la cultura del growth mindset, amb la taxonomia de Bloom, que després ens ajuda a formar els nostres fills.
Ens aturem un moment aquí, també.
Sí.
Què passa, hipòtesi, que el nen no avanci, o que el nen no tingui una conducta correcta, o que els pares no la tinguin, o que no hi hagi la implicació necessària. L'escola pot prendre allò, diguem-ne, amb més o menys llibertat, aquella decisió de dir, doncs mira, nois, això amb vosaltres no funciona, aquest nen no pot continuar aquí.
L'escola ho fa, l'escola ho ha fet i l'escola continuarà fent. Quan treballes amb una família, poses tot el teu, literalment tota la teva vida, aquell temps que estàs amb aquell nen és el més important per tu. I quan comencen les famílies a l'escola, és un procés molt important d'implicació. Quan veus que una família no està implicada, que no ajuda, que té una metodologia, una filosofia de la vida totalment diferent a l'escola, parlem als pares i els expliquem, no? Mira, cultura de l'esforç, no hi és a casa. Com és que no hi és a casa? Posem eines primer. Primer posem eines. Llavors tenim un paquet per a pares on diem, ok, ens llevem a aquesta hora. Quan el nen es lleva, als 3 anyets, s'ha d'acostumbrar a vestir-se solet. No el vestim fins als 10 anys, no li rentem les dents.
Té un punt de paradoxa, això, És a dir, l'escola està educant els pares,
És que l'escola...
Pregunto, perquè tinc a vegades... Ara m'ha vingut aquella sensació de dir, ai, a veure si a partir de la criatura ara educarem a tota la família.
L'escola està ajudant els pares a aconseguir que el nen sigui responsable, coherent, íntegre. Llavors, els valors universals, que tots treballem amb ells per la convivència mútua, intentem ajudar els pares a portar-los a terme. Perquè és molt fàcil avui dia perdre's i dir, no, vols un caramel? Un caramel. Vols? Te'l dono.
Aplicant-ho en el teu àmbit, un nen pot tenir un excel·lent i ser, diguem-ne, un nen poc educat o un nen poc sociable o un nen poc empàtic amb el seu entorn? Pot ser?
És que no treballem amb aquest sistema.
Entenem-me, Vull dir, si un nen pot tenir una bona evolució acadèmica, si ho vols dir d'aquesta forma, i en canvi demostrar una actitud personal...
Absolutament.
Què es fa, aleshores?
És que nosaltres no treballem d'aquesta forma. No treballem amb l'excel·lent, com es treballa a Catalunya, treballem amb he assolit...
Doncs un nen pot assolir determinats objectius i a la vegada no avançar des del punt de vista, no sé si dir-ne, emocional, personal, de valors?
Sí, absolutament.
Què es fa aleshores?
Bueno, número 1, que dintre de l'àmbit de les notes tens el progrés a l'aula, el progrés com a persona i el progrés de coneixements. Llavors, si veiem que,
es valora en el mateix percentatge cadascun d'aquests àmbits?
És que m'imagino que no hi ha la concepció.
Ja m'ho imagino, ja.
Que tu tens, sí, no existeix.
Ja m'ho imagino, però
dic tenim tres nivells dins de l'aula, llavors progrés per nosaltres implica...
Estiro encara més.
Sí.
Per definir-ho de la manera més bàsica, si aquest nen no es porta bé, sí, l'actitud d'aquest nen pot fer-lo literalment fer fora de l'escola?
No, nosaltres treballem amb els nens.
D'acord, això és el que volia dir.
Ara, si els pares no volen treballar amb nosaltres, ja
això em refer. D'acord,
sí,
ja està.
Absolutament.
No és tant pel nen com pel concepte de família.
Correcte.
Clar.
Nosaltres treballem amb els nostres nens.
D'acord, això
si
volia...
la família no... Llavaran ser.
D'acord, per això insistia en aquest aspecte, tot i que sempre acabem igual. Parlem de formació i acabem derivant cap a la qüestió dels valors més que mai,
Sí. I a més, fira, et diré una cosa.
O almenys en els darrers anys.
Jo vaig llegir fa molts anys, al principi de tot el que em dedicava a recursos humans, em van regalar un llibre que deia La direcció por valores. Una cosa, un totxo em va semblar en aquell moment, del professor Simon Dolan. No sé si n'has sentit parlar, del Simon Dolan, no? És allò de volta al món i torna al born, val? Doncs després d'haver donat voltat pel món empresarial i tal...
En aquell llibre hi havia...
En aquell llibre hi havia l'essència. Aquest senyor, el Simon Dolan, ha escrit més de 50 llibres.
Correcte.
Ha dissenyat un joc per infants, per jugar dins de l'àmbit familiar i acordar dins de la família el tema dels valors. És un crac. Sí. I vaig tindre la gran satisfacció i honor de poder treballar un seminari amb ell. Em va ajudar molt. Jo estava acabant d'escriure el meu últim llibre i fins i tot vaig introduir un exercici basat en el seu joc de valors.
Ah, i de vosaltres sis veu arribar a l'empresa, per què? D'alguna manera perquè tots sis compartiu aquesta, no sé si dir...
Sí, perquè volíem donar-li un canvi a tot el que era l'assessoria empresarial i també a la formació. Perquè nosaltres vèiem que, per exemple, clar, nosaltres no treballem amb nens, nosaltres treballem amb adults, la gran majoria adults empresaris.
Però és interessant com es connecten les coses,
Sí.
Adults empresaris.
Adults empresaris i, per una altra banda, també treballem amb cursos del SOC, ara en aquests moments, de gent que està a la recerca de feina.
Hi ha un perfil d'adult empresari, si es pot dir així?
No, hi ha empresaris molt diferents.
Dic, si hi ha un model allò, l'arquetipus de... No,
crec que l'empresari arquetípic que ens estem imaginant tots, català, de l'èpoques 80s, de tipus burgesia i tot això, està desapareixent, afortunadament.
En favor de?
En favor de noves generacions d'empresaris molt més formats, perquè abans l'empresari tenia poca formació, eren la majoria autodidactes. Sí, autodidactes total. Per què? Perquè havien heretat una empresa o l'havien creat, la tiraven endavant.
I a trenques i a barranques a vegades.
A trenques i a barranques, moltes vegades molt bé, moltes vegades molt bé, però moltes vegades amb errors fonamentals que no els deixaven créixer o que no els deixaven desenvolupar. I ara, doncs clar, la formació ajuda, i ajuda molt.
És a dir, hi ha persones més preparades?
Sí.
I aquestes persones més preparades, si haguessis de d'assenyalar les mancances que poden tenir, quines serien?
Mira, una mancança que jo trobo clar, jo estic en comerç internacional, sí, que trobo fonamental és que aquí no es parlen idiomes. I quan dic aquí, m'estic referint a Catalunya. Si passem a Espanya, ja és que no es parla més idioma que el castellà. I troba gent amb comptats casos que parlen anglès, francès, aquí encara es parla una miqueta més que la resta d'Espanya, però de tota manera trobar algú que pugui parlar anglès, francès o algun altre idioma correctament és difícil. Difícil.
I per no dir dificilíssim, suposo.
Perquè, no. Clar, nosaltres a vegades fem recerca de personal per a empreses que et diuen, mira, estem creixent en el Departament Internacional i volem incorporar una persona que parli anglès i francès. Molt bé. Podeu fer la selecció de personal? Podem.
És el més normal que es pot demanar. Anglès i francès?
Sí, anglès, francès, anglès, alemany. Anglès, sí o sí.
O sí o sí.
Val? Aleshores, tu fas venir gent, per exemple, i els dius, mires els currículums, val. Clar, entres a l'entrevista, hello, good morning. Llavors diuen, un momento. Un momento, de què? I dius, tu m'has dit que parlaves anglès. No, en aquest nivell no. I dius, a quin nivell?
Vell.
Nosaltres trobem exactament el mateix amb l'àmbit del professorat. Ens agradaria poder agafar gent de la zona perquè porta uns valors o un caliu de...
D'acord. És a dir, vosaltres no heu, pogut,
agradaria...
no heu pogut agafar molts professors no, de la zona perquè no tenien el nivell d'anglès?
Absolutament. Llavors els nostres professors són britànics, no perquè n'hi hagi manca de titulats a la zona, sinó per la manca de l'idioma. El bilingüisme aquí no existeix. Llavors, quan fas entrevistes et posa bilingüe i no és real.
És interessant aquesta reflexió, però.
No és real.
És a dir, hi ha persones titulades,
moltíssim,
perquè, esclar, s'han presentat a l'escola persones titulades i no tenen aquell nivell d'anglès que vosaltres,
correcte,
enteneu que és fonamental.
Fonamental. No, és, et puc dir que tinc un professor, que he de parlar d'ell, és fantàstic, és el Joan Pinós, i
home,
és professor de música... I és
que ho coneix mig Sitges i part de la comarca i part de l'estranger. En Joan Pinós.
En Joan Pinós. I és l'únic mestre català que
té un anglès
amb un anglès prou suficient per poder donar classes de música a l'escola.
D'acord.
Cap altre professor, des de fem classes d'escacs, dintre de, sí, del sí, currículum, sí, fem classes de karate, fem... I no tenim cap professor que parli prou anglès.
Per tant, lesson one, sigueu petits o grans, és fonamental?
Jo crec que
fonamental.
Sí.
Fonamental. Fonamental.
Fonamental.
A aquí part, no hi ha discussió de res, eh?
No,
fonamental.
No. A part que t'ajuda molt també quan surts, quan viatges, a integrar-te més amb altres cultures, perquè pots parlar amb la gent. O sigui, tu te'n vas a qualsevol lloc i agafes un taxi, te'n vas a Tailàndia i agafes un taxi i el taxista parla anglès, o sigui, te'n vas, no sé, a Jordània i el taxista parla anglès, te'n vas al Caire i el taxista
parla
anglès.
Però vull dir, ara més enllà de la motivació que pugui tenir, diguem-ne, el fet de viatjar i de l'idioma, ara és una eina fonamental per qui busqui feina?
Absolutament.
Absolutament.
Amb empreses, i això jo,
sí.
Com a experta en selecció de personal, et dic sí, sí, sí i sí.
I coincideixes, Carme, amb el que ha dit l'Àgueda? Que la majoria de persones
totalment.
Exposen el currículum que tenen un nivell d'anglès, no sé, determinat, i després...
A nivell conversació. Sí, després el que diu ella.
Clar, però si jo, per les meves empreses o per les empreses
sí,
que
sí,
portem,
no està clar.
Necessito gent que
no
agafi
sentit,
el telèfon. Que agafi el telèfon i tingui una conversa amb anglès, però no amb un britànic.
No, no,
amb un britànic, amb un americà d'Ohio... que jo, fins que no porten 20 minuts parlant, no hi entenc res del que han dit, i no riguis.
Sí, els accents són diferents. O un xinès parlant anglès, o un rus parlant anglès. O un indi.
O un indi.
És fantàstic.
No és fantàstic. No, no és fantàstic.
Com l'anglès s'ha apoderat del món.
Això sí.
De l'escola Richmond, òbviament.
Natalie, d'on ets?
De Londres.
De Londres, d'acord. Doncs... això és absolutament necessari.
Sí, perquè cada vegada les empreses estan tendint a sortir a l'exterior.
D'acord. Què més és necessari, a part de l'idioma? Quan parlàvem d'aquella llista de mancances, que l'Àgueda pot trobar allò a part de, diguem-ne, partim del perfil de persona preparada.
Sí, jo crec...
Però que li manca...
Actitud.
Les ganes de fer coses. O sigui,
les ganes de fer coses. On s'estudia això i l'examen d'això on es fa?
Això són els valors que parlàvem abans.
Vaja.
Si tu a casa no dones empenta no crees...
Qui ens escolti deu pensar, és que és molt... Al segle XXI,
que parlem d'això,
que tres persones amb la seva experiència diguin no, no, el que li fa falta a la gent és tenir ganes de fer coses.
Sí,
sí, sí.
Sí.
I més quan selecciones personals,
però, però esclar, molts pensen, home, si vivim la vida és això, no?
Però tenir ganes de fer... passa? Que l'entorn ens matxaca, crec jo, eh? Perquè tu intentes ensenyar uns valors.
Sí.
Jo, per exemple, amb alumnes que tinc ara d'empresa, eh? Els hi dius, mira, fa no res, amb una gent que estava fent un curs a Pallejà, curs de fiscalitat, val? Curs de fiscalitat a nivell internacional, a nivell nacional...
Sembla una cosa interessant.
Sembla una cosa interessant.
Curs de fiscalitat.
Les... No, no, és horrorós, eh? T'ho dic ara. Però s'ha de saber. Són aquelles coses que és horrorós, però a nivell empresarial, si tu no tens una base fiscal, s'ha de saber.
I qui més en sàpiga, té més per guanyar.
Té més possibilitats. Aleshores, clar, tu estàs intentant dir que gràcies a això nosaltres tindrem una escola pública, bona, una sanitat, bla, 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 i surten los papeles de Panamà. Clar, vull dir, a la gent que tu li estàs dient això, el primer que pensen és, oh, si jo tinc una empresa, què faig? Miraré com es fa allò de Panamà. I això qui ens ho està ensenyant? La gent que ens governa són la gent que estan fent los papeles de Panamà. Dius, clar, per molt valor que tu li estiguis intentant inculcar a la gent... les nostres classes dirigents, i sé que sóc políticament incorrecta, però com que m'és igual, doncs...
Participen d'una manera de fer...
Participen de la manera de trencar-te els valors que tu intentes inculcar.
Llavors, de pervertir els valors. Vaja.
Clar, és molt difícil que tu des de casa i des de l'escola estiguis creant o intentant crear la cultura de l'esforç, dels valors, quan aleshores els teus fills o la gent que està estudiant veuen amb la facilitat i la impunitat que la gent que en principi viu bé, val? Viu bé,
sí,
o viu millor que
sí,
tu,
sí,
o que els
sí.
seus pares que estan treballant 15 hores diàries per sí. poder pagar una escola, per, doncs tranquil·lament poden deixar de banda aquests valors i els hi surt bé.
Sí.
O sigui, això és el que no pot ser.
I després donar-te lliçons de moral.
Ah, bueno, clar. Ah, sí. Perquè com que tota aquesta gent també ve de la tema judeo-cristiano tal, doncs ells es poden ser moralitzants.
Però és clar, hem d'aprendre una mica, hem de suposar a ser aliens a aquestes coses, no? O no?
I com ho ets?
O on?
Si tota la publicitat...
Ho dic
si
és que si no... Si no, si no podem,
això és com
si...
el mòbil a l'escola als 8 anys.
Resilència.
Però esclar,
resilència.
És que aleshores anava a dir estripem les cartes i com que trobarem casos matí, no. tard i nit a tota hora, ja no cal que fem res
des
més.
Des de l'escola trobem.
Mateix,
això em refereixo.
Vull que el meu fill porti un mòbil a l'escola amb 9 anys. I diem, no.
No.
Ho sento moltíssim, expliquem el per què. Però diem, no. No, perquè un porta el mòbil, després tota la comunitat de pares es sent... sent enforçada hagué de comprar un mòbil iPhone 6 sí. que un nen de 8 anys, ni de 13, ni de 14 hauria de tindre, perquè no
ni jo,
toca.
Per què vull un iPhone 6? A veure si m'entens o sigui, ens creen una sèrie de necessitats inexistents
que, no
que només són perquè consumeixis.
Correcte.
Perquè la nostra societat és la del consum. Aleshores, el que ens ensenyen és a consumir. Si no tens un iPhone, no ets ningú.
No, els nostres nens d'11 anys a l'escola, i sóc mare de l'escola també,
sí.
amb una nena d'11, tinc 4 fills, però la més petita té 11 anys, i cada setmana, cada mes et diu, ah, és que potser algú agafarà el mòbil al col·le, però l'extraescolar, tots tenen mòbil, mami. I li dic, disculpa, m'és igual el que els altres tinguin o no tinguin, o deixin de tindre. A casa tu saps que n'hi ha una cultura on diu el mòbil fins que sigui necessari no el tindràs, que són els 14 anys, i d'aquí no. El que diguin els altres ens és igual. I això molts pares...
S'aguanta bé aquesta posició?
Oh, és molt difícil.
Resistència.
Oh, resistència. Resistència i resistència els dos.
Perquè als 14 anys, aguantar fins als 14 anys...
Acaba de complir 14 i acaba de tindre el seu primer mòbil.
D'acord.
A l'Snapchat, a l'Instagram, al WhatsApp, no sé quantes coses n'hi havia en el món. Però escolta, el meu fill utilitza
dir,
el telèfon
però,
de casa normal
dir,
i corrent.
Natalie, se'l mereix ara el mòbil. Per haver aguantat fins als 14, eh? Com a mínim. Com a mínim,
és un sant, el
com a mínim.
És un sant, això ho he de dir responsable.
Aquestes alçades, però, Àgueda, estem en els minuts finals. Clar, hi ha valors que no sé si es poden aprendre a una determinada edat ja.
Sí.
Sí? Carme? Sí?
Sí, sí, sí.
Sempre es poden aprendre?
Aviam, jo no estic d'acord,
no?
Jo crec que sí.
Perquè jo diria que estic més d'acord amb la Natalia.
Els valors són els mateixos. Hi ha valors que poden ser contradictoris entre si. Per tant, el que fem tots, i els valors tothom els té molt clars, és que d'alguna manera prioritzem, en cada època de la vida, prioritzem uns valors sobre els altres.
Però això
els prioritzem, però no vol dir que no deixis de tindre o que no deixis de reconèixer que aquell és un valor.
Però no estàs dient llavors que es puguin aprendre més endavant, sinó que estàs dient que això és una educació progressiva on es van aprenent els valors segons l'etapa que toca. Però jo crec que la pregunta era, als 35 anys una persona que ha estat irresponsable, etcètera, pots ensenyar-li valors o ve de dintre?
No, ho ha d'aprendre ell.
Ho ha d'aprendre.
És que aquí estem aprendre, es pot aprendre per un mateix o perquè t'ho ensenyen.
Anava a dir una bestiesa, eh? Si jo he anat estafant fins als 40 anys, diguem-ne que arribarà un moment en què veuré la llum.
Pot ser.
Pot
sí,
ser?
Sí.
Mira, m'ha agradat ara aquest final.
Sí. I a més, vull dir, jo dic, categòricament,
no? Però no arribem ni als 40 anys fent això.
Hi ha esperança.
No, eduquem des d'un inici per no estar en aquesta situació.
Natali, gràcies. Carme, gràcies. Àgueda, gràcies. El temps de l'Anec tornarà en 15 dies. En 5 minuts tornarà.
Adéu, gràcies.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.